Som Terra, 90 dies per canviar el món.
Joana Raspall. Si el món fos escrit en llapis, podria esborrar la lletra que vol fer-hi. Podria esborrar mentides que no cal dir. N'esborraria l'enveja, que porta mals. N'esborraria grandeses de mèrits fals. Però és escrit en tinta de mal color. El color brut de la guerra i del dolor. Qui voldria escriure un nou món més just i net? Pot ser que tu i jo ho provéssim ben valents, lletra per lletra, des del nostre raconet. Joana Raspall, si el món fos escrit en llapis.
Som Terra, 90 dies per canviar el món. Ta, ta,
ta, ta, ta, ta, ta. Som Terra, amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. Sabíeu que cada català generem a l'any mitja tona de residus? Un 60% de tota aquesta brossa acaba a la incineradora o a l'abocador. A Madrid la xifra és pitjor, el 80%. Aquestes dades són inacceptables, sobretot per Europa, que exigeix que l'any 2035 s'hi aboqui com a màxim un 10%. El ciutadà, les empreses i sobretot l'administració han d'apostar per reduir i reutilitzar, i si s'ha de llançar, com la fracció orgànica, separar-la millor. Segons Damià Barceló Culleres, director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, l'any 2050 hi haurà més residus plàstics que peixos. De fet, Barcelona és una de les zones amb més concentracions de plàstic de tota la Mediterrània. Neden els 200 metres de distància que separen la platja de Sant Sebastià de les Boies, que delimita la zona de bany, el nostre cos tocarà, sense saber-ho, milers de diminuts residus de plàstics. Avui parlarem de gestió de residus, tot i que, com molt bé ens explica cada setmana l'ambientòleg Joan Ibars, el millor residu és aquell que no es genera. Parlarem de reciclatge i d'economia circular, amb el Josep Maria Tost, és consultor en economia circular, dinamitzador del territori i durant 10 anys director de l'Agència de Residus de Catalunya. I descobrirem iniciatives que neixen des de l'associacionisme amb el Joan Manel Moreno, membre de la Força del Poble d'Alfarràs, una entitat que va néixer just abans de la pandèmia i que ha dut a terme diverses actuacions de neteja del municipi i també de repoblament de l'arbrat. Som-hi, que hem d'escoltar molt, que els cansats fan la feina.
Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
Cada cop que tenim el cubell ple de residus i el baixem al contenidor o el deixem al carrer pel porta a porta, ja no hi pensem més. Però pensem-hi. Pensem-hi en totes les deixalles que generem a la nostra comunitat de veïns, al nostre barri, al nostre poble, a la nostra comarca o al nostre país. Les xifres superen la nostra imaginació, per això cal actuar i reduir els residus de tot tipus, els que es poden reciclar i els que no. Segons Greenpeace, a data d'avui, només el 9% dels plàstics que hem produït i consumit fins a l'actualitat a nivell mundial s'han reciclat. El 12% s'ha incinerat i la gran majoria, el 79%, ha acabat en abocadors o en el medi ambient. La finalitat de l'Agència de Residus de Catalunya és millorar la qualitat de vida dels ciutadans i protegir el medi ambient. Ho fa sensibilitzant sobre l'excés de residus, ser conscients de la importància de la nostra producció de residus i de l'impacte ambiental i econòmic. Produint millor, incitant les empreses a posar en marxa mesures concretes que permetin reduir la quantitat de residus que generen les seves activitats. Consumint millor, sensibilitzant el consumidor de l'impacte de les nostres compres en la producció de residus, allargant la vida dels productes. Fa èmfasi en els mitjans que permetin ajornar la compra d'un nou producte, com reparacions o reutilitzacions. I, sobretot, llençant menys residus, descobrint solucions que permetin no haver de llençar productes a la brossa. Perquè ja sabem, el millor residu és aquell que no es produeix. Avui parlem amb el Josep Maria Tost, és consultor en economia circular. Ha estat director de l'Agència de Residus de Catalunya durant 10 anys fins al passat mes de juny. Josep Maria Tost, molt benvingut. Què tal? Com va tot plegat?
Molt bé, moltes gràcies per l'invitació. Doncs no parat, que és l'important.
No parat, molt bé. Vostè és consultor en economia circular, dinamitzador també del territori. Durant 10 anys, fins fa molt pocs mesos, ha estat director de l'Agència de Residus de Catalunya, alcalde de Riudecanyes. Per tant, coneix molt bé el municipalisme, coneix molt bé el territori, coneix molt bé l'economia circular. Faci'ns una radiografia del moment actual. Quina és la situació actual amb el Next Generation, amb els acords de París? Què està passant?
Jo crec que és un moment d'oportunitats i de transformació que, si ho aprofitem bé com a país i com a territoris, tenim capacitat de fer una gran transformació i fer un gran salt. Per què ho crec? Perquè jo crec que la societat està àmpliament conscienciada que hem de fer coses. Ja ningú discuteix el tema climàtic. El Next Generation és una oportunitat, un nou pla Marshall de reconstrucció i de repensar, i si som capaços d'aprofitar-los bé com a societat, això podem fer grans transformacions, activar sectors econòmics, sobretot treballar conjuntament diferents àmbits i diferents sectors, i per tant, pensant més en el sector primari i aquest interior que tenim de país, doncs com el revolucionem i com l'activem, donar valor als elements naturals, donar valor als aliments, que hem perdut aquesta referència als aliments, i per mi és una gran oportunitat. Societat motivada, diners per fer-ho, ara cal que tot això s'alineï bé i s'aprofiti bé per fer un bon salt, que en el fons serveixi per millorar la qualitat de les persones, millorar la protecció del medi, aquest medi que ens dona la vida, i que a vegades no hi pensem massa, i que canviem consciències, que és la clau.
I tot això m'imagino que s'ha de fer d'una manera transversal, no? No serveix posar la mirada, no sé, només, no sé, en el malbaratament alimentari o en com produïm aliments. Ha de ser un conjunt. Vostè és consultor en economia circular. Si no passa per la circularitat, s'aconseguirà canviar el model econòmic?
És que el futur serà circular o no serà. És que, en el fons, aquest tema d'economia circular, per les persones que ens escolten, és, en el fons, una economia del sentit comú. És a dir, què busquem amb aquesta societat? En el fons, és optimitzar els recursos sense malbaratar els recursos de les següents generacions, a les quals tenen dret, no? Com deia el conseller Josep Rull, en el fons nosaltres estem aquí, que fem la terra dels nostres territoris, perquè són un llegat, una herència, perdó, dels nostres pares, i que l'hem de llegar als nostres fills, si pot ser en millors condicions, no? I l'economia circular, en el fons, és repensar una economia que els recursos que tenim a l'abast nosaltres puguem sobreviure. Són evitant contaminacions, evitant malbaratament, evitant la degradació de la terra, per un factor molt senzill. El 1900, al món, hi havia 2.000 milions de persones. Quan va néixer el meu avi Salvador Tost el 1903, hi havia 2.000 milions. Quan és el meu pare el 1942, eren 2.400. Jo vaig néixer l'any 71, érem 4.500. I avui som, compartint amb els oients de les ràdios en xarxa, som 7.600 milions. I la Terra només és una. Està clar que no hi ha recursos, no sé capaços d'optimitzar, per tant, hem de repensar com fabriquem, com consumim per evitar això, no? Degradar un planeta que d'aquí 30 anys potser hi haurà 9 o 10 mil milions d'habitants. Uh-huh.
Totes aquestes xifres macro, no?, ens situen amb una panoràmica que és tan enorme, no sé si estarà d'acord amb mi, Josep Maria Tost, que a vegades és tan difícil de digerir totes aquestes dades que ens quedem paralitzats, no? Anàlisi fins a la paràlisi. Com fem per desgranar-ho? Per on comencem? D'acord, tenim un objectiu. Quines passes hem de fer amb el malbaratament, amb els residus agraris, per exemple? Vostè, que ha estat director de l'Agència de Residus de Catalunya, com ho apliquem al municipalisme? Per on comencem?
Exacte. De vegades aquestes grans xifres ens poden deixar gratificats, no? Però la clau és que, com deia el capitán Siam, el 1994, els petits gestos són poderosos. Bueno, l'acció individual de cada una de les persones que ens escolta, des del seu àmbit, sigui petit o sigui gran, des de l'àmbit associatiu, de l'àmbit cooperatiu, de l'àmbit individual, es poden fer moltes coses. El problema és prendre consciència i que tots caminem, no? El tema del malbaratament alimentari, jo que sóc fill de pagès i de mestre, evidentment, es produeix quan aquesta societat occidental nostra, tan ufana, on el menjar no és un problema i trobes de tot, a qualsevol hora i tot l'any, fa que hagi perdut valor. I quan una cosa perd valor i no hi ha una importància, passa el que passa, no la menys creem. No? I el primer de tot és donar la importància del valor dels aliments, no? D'aquest privilegi de menjar, de menjar aliments de qualitat. No? I prendre consciència d'aquesta importància, que com a, allò, com a catalans, en què jo estic quan fa l'agència, no podem dir que llancem cada any 35 quilos d'aliments que podem aprofitar, i de vegades és sentir comú com. Doncs veure com tenim la nevera, el rebost, fer una llista a l'hora d'anar a comprar, no improvisar, perquè si evitem comprar coses que ja tenim i se'ns fan malbé la nevera, controlar el rebost, saber com hem de posar les coses dintre la nevera i sobretot una cosa que vam perdre. Jo que vaig tindre el privilegi, he tingut el privilegi de viure en una casa amb tres generacions, amb els meus avis, els meus padrins, com diem a Tarragona, els pares i el meu germà. La meva padrina era el que tenia temps per fer el tema de, això, de la cuina de l'endemà, no? El reaprofitament. Avui en dia som els claus del rellotge, no tenim temps, quan, del que dèiem, no? Del pollastre d'avui fèiem les croquetes de l'endemà. Aquesta cuina del reaprofitament que hem perdut, i em dic, va, que no dic que molta gent que la practica, però per desgràcia la majoria no tenim temps o no sabem com fer-ho, és aquestes petites coses que primer pel malbaratament serien clau per canviar aquestes fibres penoses que cadascun de nosaltres llencem 100 grams al dia d'aliments que es podien aprofitar, no? Amb tot el malbaratament d'aigua i recursos que significa això, no?
Clar, perquè no és el que llancem en aquell moment. I sobretot si és un, si és un dinar que ja l'hem cuinat i això no, que a més l'hem cuinat i hem passat un temps, però és que hem anat a comprar-lo, hi havia una petjada de CO2, etcètera, no? Hi ha hagut una persona que els ha cultivat, els ha portat fins a la botiga. Fuà, si mires enrere és brutal.
Clar, i aquest impacte, amb xifres molt senzilles, representa que a Catalunya al cap de l'any 200.000 hectàrees de conreus les acabem llançant, que això és 35 quilos per habitant, no? Per tant, depèn de consciència d'això, no? És que aquest gest de, ai, se m'ha secat el pau, llenço, se m'han fet malbé tres pomes i les llenço, doncs cal prendre hàbits, no? I també a l'hora de comprar. Hem de treure'ns l'estigma de que volem la poma més grossa, més lluenta, i sinó que hem de ser prendre a comprar, això, no? D'una altra forma, no només amb els ulls. No?
Per tant, tot passa per un canvi de consum, per consumir diferent?
Passa per canviar els nostres hàbits, evidentment, sí. Passa per consumir diferent i per produir diferent. Val? I, evidentment, això és un tema de consciència. Per conscienciar hem d'educar. Si no som conscients d'un problema, no canviem. I aquí l'educació és molt important. L'educació a tots nivells, des del que es fa a l'escola, a l'institut, a la universitat, l'educació que ens fan els mitjans de comunicació amb els seus programes. Hem de repensar, evidentment, el poder de la comunicació i de la necessitat de canviar els hàbits, no? Però la comunicació és clau, sense comunicació i canvi d'hàbits no canvia. Els dèiem, hem de produir d'una altra manera, evitant malbaratar recursos, podem parlar de quins conceptes de la reparabilitat de les coses. Ara ja no portem res a reparar, res, perquè és més econòmic comprar un de nou, això és un disbarat, com a societat, i no és que el que llancem els catalans de residus cada any, no? Per tant, hem d'aprendre a reparar, allargar la vida útil de les coses. Les noves normatives surten que un producte pot tindre, doncs, s'ha de garantir que durant 7 anys pugui haver recanvis al mercat, perquè a vegades compres una cosa i no hi ha recanvis al cap d'un any. Per tant, això, ara que hi ha tot aquest concepte de fabricació, val? I evidentment de consum. En aquesta societat del consum accelerat, no? A tots nivells, comprem peces de roba que al cap de la seva vida útil potser les hem utilitzat 3 vegades a la nostra vida i s'acumulen a l'armari. Així, i com així, moltes coses, no? Per tant, realment, el futur és aquest canvi d'economia circular, que és un canvi global. Estem davant d'una revolució i potser els nostres oients i oientes no en són conscients, però sense aquesta revolució que hem de fer tots, no anirem bé. No anirem bé.
Jo estic convençuda que ha d'haver una revolució i, a més, es farà en molts sectors diferents, en tots, en la comunicació, per exemple, no? Que hi haurà altres maneres diferents de comunicar que no seran la ràdio convencional, en el cas nostre. Però, primer, hi ha molt negacionista en moltes coses, això ho hem descobert també amb una pandèmia, i segon, com ens costa de generar canvis? Perquè serem capaços de fer-ho? Vull dir, amb el sentit que encara estem en una pandèmia, hem passat per un confinament molt dur a la primera època, després una mica més relaxat, portem un any i mig molt llarg convivint amb la Covid, però no sé si també li sembla a vostè això, Josep Maria Tost, crec que no m'ha pres gaire cosa.
No, això ho comparteixo.
Per tant, serem capaços d'assumir tots aquests canvis? Podrem fer aquesta revolució?
Sí, perquè això, el que deies, hem de ser conscients que hem de canviar, no? I de vegades potser els mitjans de comunicació o la classe política no és massa clara, perquè és un temps de no ser impopular, no? Però cal dir clarament a la població que hem de canviar. Jo crec que, bàsicament, una, perquè toca, dos, perquè crec que els fets que passen en tota aquesta consciència que algú està canviant, bàsicament, a la naturalesa. Tenim temes de la Glòria, que ens va passar, la Filomena, aquestes llevantades que ens mengen al litoral, aquestes pluges sobtades, que potser plou el mateix, però plou més intensitat i fa mal, vam veure que hi anem a l'autopista, o aquests incendis forestals. No? Jo crec que hem de prendre consciència i la ciutadania, com dic jo, si tu li expliques, la gent entén les coses que has d'explicar i has de treballar la conscienciació, no? Jo em conec el cas del tema quan implantàvem el porta-porta, la recollida selectiva porta-porta amb els municipis del país, i en començament això la gent no ho entendrà. Em perdó i confiança, no? I parlant amb claretat, això, aquella manera d'alcalde de poble petit, no? La gent no és tonta. Si tu li expliques, la gent entén les coses. Ara li has d'explicar, li has d'explicar bé, li has d'explicar amb convenciment, amb realitat, amb transparència, i la ciutadania ho entén. Això, jo entenc que la ciutadania catalana o dels veïns del Segrià o del Tarragonès o del Baix Camp, si tu els hi expliques, la gent entén que han de canviar les coses, perquè veu que ho percep, no?
I, per exemple, en els municipis on s'ha implantat el porta a porta, ha sigut, és molt evident com es recicla molt millor que les illes o les superilles, no? Els municipis on encara no s'ha fet això.
Evidentment, perquè el porta a porta et permet prendre consciència d'allò que generes de residus, no? Llavors, comentaris amb els ciutadans que els municipis que ho implantaven, o el meu propi ciutadans quan ho van fer l'any 2000, clar, ara em compte que genero un munt d'envasos, perquè són bosses de plàstic, genero 3 bosses plenes d'envasos a la setmana. O això, llavors, aquesta consciència dels residus que generes et permet fer consciència de passar el següent pas, que és la prevenció. Mira, vaig a comprar amb la Carmanyola, o vaig a comprar amb el cistell, no necessito bossa, o vaig a comprar amb bosses de malla per comprar la fruita. Per tant, quan prens consciència de les coses és quan realment canvies. Si no, si ho veiem al començament de tot, sense consciència no hi ha canvi.
Clar. El que passa és que al final, mira que seria fàcil, perquè també amb les illes o amb les superilles podríem fer-ho perfecte tirant, quan tenim doncs això, l'orgànica plena, tirar-la quan nosaltres volem. Tirar el plàstic quan toqui, bueno, els envasos, quan toqui, no quan toqui, quan en tenim. Que no faria falta implantar el porta a porta si tots prenguéssim consciència, però sembla que això és difícil.
És bé, amb el tema dels hàbits, no? Per què vas a Suïssa i potser no trobes un paper a terra, o vas a un parc a Dinamarca o Finlàndia i tot està endreçat, i vas, anem aquí, i papers per terra, els pares ja, gent dona trompades a les coses, als bancs. Clar, és un tema d'educació, de consciència, de cultura, i per tant això requereix invertir en educació, no? La meva padrina, la padrina Maria, amb la meva àvia, sempre d'això de l'urbanitat, no? Quan anàvem a l'escola, als anys 20, ensenyàvem urbanitat. En el fons, l'urbanitat és civilitat, és respecte cap a l'altre, és respecte cap allò al bé comú, no? El que dèiem la gent dels pobles, no? La gent no pren consciència que el carrer és de tots. Això amb un finlandès o un suís ho té clar. És a dir, el bé comú és la plaça, és el carrer, és el casal, és la piscina. Però, en canvi, a nosaltres, els països mediterranis, ens sembla que el carrer és de l'Ajuntament, hi ha la netejada de la brigada, i la piscina, si ja em van trencat i fot una puntada de peu, bah, no passa res. Al contrari, ho hem pagat entre tots, no? Aquest concepte del bé comú, del bé cap a l'altre, de no molestar, és com a societat, jo crec que ho hem perdut una mica i és allò que hem de recuperar, no? Aquests hàbits de respecte a l'altre, no? I això ve el temps. No es fa en una generació, però cal consciència política institucional que s'ha de treballar aquest tema, no? Del bé comú, del treball solidari, del respecte cap a l'altre, de que això dius, escolta, a canvi no m'agradaria que em tiressin la bossa de brossa al menjador, però doncs perquè la tires a terra.
Clar. Estava pensant que al final em sembla que m'he inventat molt, i és cert, ho hem fet, però no m'he inventat res, i a vegades no, per repensar el futur hem de mirar què fèiem al passat, no? I agafar allò bo que ja funcionava, i evidentment repensar-ho, adaptar-ho, però hi havia també moltes coses que valia la pena recuperar, no?
Això ho dic moltes vegades, el passat no té per què ser coses dolents. En el fons és recuperar el sentit comú de les coses, el sentit comú. L'economia circular, en el fons, és sentit comú. Com fem les coses bé sense afectar a ningú, sense contaminar, sense, bàsicament, el que deia, no? Aquesta visió que hem de tindre clarament, que els actes que fem, Pili, tu, jo, els oients, no impactin negativament a les següents generacions, perquè, en el fons, estem aquí de llogaters. Jo tinc clar que els meus rebesnets d'aquí 3 o 4 generacions, jo no vull que mirin enrere i diguin, el 2021, aquells habitants que hi havia eren uns inconscients, es van dedicar a malbaratar com un milionari els recursos i hem arribat al 2100 i si haguessin fet les coses bé i racionalment, doncs estaríem molt millor. No? Per tant, no hem d'oblidar que els nostres actes nostres individuals d'avui tenen un impacte sobre el futur.
I respecte a l'energia, últimament s'està parlant molt d'aquesta energia que pot ser energia municipal, des de l'àmbit municipal, apoderar consumidors, la gent del carrer, per crear doncs, entitats que puguin generar energia, i sobretot quan hem vist que els preus cada vegada estan més disparats. Per què Jo no ho he acabat d'entendre, no sé. Diuen que si entenem el preu de l'energia és perquè no ens l'han explicat bé. O sigui que tenim aquest repte també de fer-nos l'energia? Ho farem també des del municipalisme?
Jo crec que el món municipal i el món agrari és un gran generador d'energia. I quan tu vas per a Dinamarca, Holanda, Alemanya, veus normalment una granja de porcs o altres animals amb un tanc de gas i fan gas. Clar, són països on s'ha fomentat molt la generació d'energia per part del món agrari i el món rural. Aquí això no hi ha sigut. Aquí hi ha marcat un oligopoli de quatre empreses que controlen tot el sector i no s'ha deixat desenvolupar. Però està clar que la clau és, una, l'autoconsum. O sigui, que la nostra teulada de casa, de la masia, de la granja, de la fàbrica, puguem posar plaques on realment el preu ha baixat moltíssim. En 10 anys, un 90% del cost d'instal·lacions d'aquest tipus. Per tant, cal que l'administració això ho faciliti i ho comença a facilitar, però arrossegant gairebé els peus a desgana. Però l'autoconsum és clau, un. A nivell rural, jo crec que espais cooperatius de creació d'entitats cooperatives, és a dir, on s'assumin pagesos, els veïns del municipi, el servei de l'Ajuntament, i fer instal·lacions fotovoltaiques col·lectives, hi ha alguns exemples, que és un tema molt interessant, és molt interessant, perquè està clar que el món de l'energia també és una energia neta. Durant 100 anys podem cremar en carbó i gas per fer electricitat i altres elements, està clar que aquests elements els hem de preservar, una, perquè uns són molt contaminants, i cremar petroli per fer energia és un disbarat, hem de reservar petits de plàstics i altres elements que necessitem en el futur, i ara, i l'energia, tenim un sol i tenim un vent, hem de ser capaços d'aprofitar. També entenc que el diàleg és complex. No és fàcil, jo que també vinc del món rural, no és fàcil, s'ha de buscar un equilibri entre la necessitat d'energia, la necessitat de defensar els interessos locals, evidentment que el món local, si venen empreses de fora, també s'han de beneficiar dels rendiments que genera una activitat com aquesta energètica, i també el tema del paisatge, no? De les lluites per mantenir un paisatge. Jo dic, el paisatge agrari a Catalunya ha canviat moltíssim. Fa 120 anys no hi havia ni pals de... o fa 150 anys no hi havia ni pals d'electricitat, ni de telègraf, ni línies d'alta tensió no hi eren. El meu municipi fa només 50 anys no hi havia profanyes boscos, eren quatre pins a les crestes, alguna racona al terme municipal. L'abandonament agrari ha fet que avui en dia en el terme municipal un 60% sigui bosc, així de clar. Però quin és el paisatge del nostre camp? Les lleixes i els conreus de fa 50 anys o el bosc espès i mal gestionat que tenim ara? Clar, buscar equilibris, no? I evidentment també hem de ser reconeguts que hi ha molts països, sobretot al nord enllà, culte i net, on conviuen sense cap tipus de problema activitats agràries i ramaderes amb el tema de les renovables, especialment el tema eòlic. No? Jo entenc que una torre de 120 metres d'alçada té el seu impacte, però si necessitem energia hem de fer algun tipus de gestió. El tema del no, jo crec que és una cultura que no ens és bona, no? Sinó que hem de ser capaços de, amb taules de diàleg, plantejar coses.
Per acabar, Josep Maria Tost, és optimista?
I tant. Jo crec que els catalans som habitualment optimistes, perquè jo crec que la suma de treball col·lectiu ens fa fer grans coses. Jo entenc que hi ha consciència. També tenim un marc territorial, jo crec que el sector primari, la gent que venim del territori, hi ha una voluntat de canvi, de fer coses. Evidentment, tot sembla que volem arrelar-nos al territori i aquesta assignatura pendent de com visualitzem aquest futur tecnològic, però també alhora amb possibilitats que tot el territori sigui viu, hi ha oportunitats. Els Next Generation pot ser una bona oportunitat, l'oportunitat de fer coses, jo crec que tenim un bon futur. Si ens alineem tots plegats, si aprofitem aquesta revolució de Next Generation, poden vindre anys de molta prosperitat, i poden vindre anys de transformació. Per tant, aprofitem.
Josep Maria Tost, consultor en economia circular, dinamitador del territori, bé, ja veiem, expert en moltes coses, coneix molt bé l'Agència de Residus de Catalunya, ha estat el director durant 10 anys, alcalde de Riudecanyes durant quan? Entre regidor 24. I alcalde? 24?
28. 24
més 4, 28. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer escoltar-lo. Ara hem de fer, cadascú de nosaltres també ens ho hem de creure i hem de començar a fer activisme real, els petits gestos de cada dia i després ja s'aniran sumant. No cal mirar el del cantó si ho fa o no ho fa, fem-ho nosaltres, comencem per nosaltres, està d'acord?
Sí, d'acord. Grans paraules, Pilar, moltes gràcies.
Que vagi molt bé i gràcies per estar amb nosaltres. Sort!
Gràcies, bona feina. Salutacions a tots els oients.
Som Terra, 90 dies per canviar el món.
Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
L'any 2019, un grup de persones amb ganes de generar canvi van crear l'ENS La Força del Poble a Alfarràs. Tot i la pandèmia, aquesta entitat ha dut a terme batudes de neteja per zones naturals del municipi, recollint, en totes les actuacions, fins a 4 contenidors de brossa i voluminosos. També han repoblat arbres en algunes zones del municipi i continuaran fent actes i esdeveniments per despertar consciències, per erradicar l'incivisme i per consolidar la sensibilització amb l'entorn. Saludem el Joan Manel Moreno, membre de la Força del Poble d'Alfarràs. Joan Manel Moreno, membre de la Força del Poble d'Alfarràs, benvingut. Què tal?
Hola, Pili, molt bé, molt bé.
Avui us volem posar com a cas de bones pràctiques, com a gent que té ganes de canviar el món, de fer alguna cosa per millorar-lo i que esteu sí. en el camí. Explica'ns quan neix i per què aquesta entitat, la Força del Poble.
Val, pues la Força del Poble va néixer el 2020, si no recordo, no, 2019, si no recordo malament. I, bueno, arrel de que jo treballo a l'Ajuntament d'Alfarràs, clar, veia pues, que el nostre terme pues, estava molt, molt brut i cada dos per tres havien abocaments. I, clar, com a treballador de l'Ajuntament és que veia que era impossible abarcar-ho tot. Llavors, pues, vam ajuntar uns quants i vam decidir de que a veure si podíem fer un exèrcit, que en aquest cas era el poble d'Alfarràs, tota la gent del poble, que s'involucrés i que entre tots poguéssim netejar-ho tot, perquè, clar, era un volum molt elevat. I així ho vam fer, va ser un èxit de batuda, no hi havia pandèmia encara, va haver una resposta del poble algo espectacular, vull dir, va ser una cosa molt gran, i sí, vam estar molt satisfets. I després, pues, nos vam engrescar
sí.
i vam dir, pues venga, va, podíem fer una planta d'arbres. I també la vam fer.
O sigui, vau començar netejant, no? Netejant... Sí, netejant, el diguéssim, el terme municipal. Això va ser, com deies, el 2019, va ser prepandèmia. I en aquella primera sí. batuda de neteja us vau sí. superar amb molt les expectatives del que podíeu arribar a recollir, no? Vau omplir sí. dos contenidors o més de brossa.
Dos contenidors.
Però sols, només sols el terme teníem... municipal d'Alfarràs, que tampoc és un terme
correcte.
Municipal enorme, no. és un terme no? mitjà, no. podríem dir.
Però havia molta, molt acumulat de molts anys, saps? També, vull dir, vam agafar de coses antigues. No s'havia fet un acte així rebuscant a llocs que mai s'havien trepitjat i doncs, vam rebuscar i ho vam deixar tot net.
Uh-huh. D'acord. Després va fer una plantada en arbres, com ens deies, i després va arribar la pandèmia. Per tant, vau estar una mica més stand-by.
Però, no. Vam fer una segona batuda en pandèmia, també.
Uh-huh. I com anar?
Va. Molt bé, també molt bé, perfecte. Però, clar, teníem el hàndicap de que no hi havia tan voluminós, però tot i així vam agafar una animalada, també. Clar, moltes coses petites, no va venir tanta gent, però potser la primera batuda vam 100 persones o així, i a la segona vam ser 60 o 70. Vull dir
però aquesta segona batuda ja va ser el 2021. Diguéssim, el 2020, el confinament fort, no.
Va ser a l'abril.
Ara a l'abril.
Sí.
I escolta, Joan Manel, una de les coses que sí que hem après, no sé si ja ho hem oblidat, perquè no sé si hem après moltes coses, però sí que vam aprendre que la natura, el contacte amb la natura, tenir la possibilitat de respirar, de sortir, era una cosa molt important quan ens van confinar. Tot i així, vosaltres, quan vau fer la segona batuda de neteja, vau constatar que tornava a estar... tornava a haver-hi, doncs, brossa, no?, al camp sí. i als espais naturals.
Sí, vam tornar a trobar-hi. Però també cal recalcar que jo estic molt satisfet perquè jo vaig també a altres pobles i demés, i també em dóna llàstima veure molts abocaments, saps? Que n'hi ha, que vull dir que jo crec que això passa...
Ah, tot arreu, i tant.
I jo ara estic molt satisfet del poble d'Alfarràs perquè ha baixat, un podríem dir, un 80% el nivell d'abocaments. Vull dir, jo com a treballador de l'Ajuntament d'Alfarràs, vull dir, vaig donant voltes i reviso el terme i vull dir, no es pot comparar amb altres anys, eh? Perquè
o
també
sí?
Han ficat un cartell, un panell al mig del poble, que van ficar unes pinces d'ús voluntari, perquè tothom que vulgui agafar les pot agafar, que se'n vaig a caminar, agafar les pinces i pot anar agafant brossa, i frases de consciència. Vull dir, també volem treballar molt el que és la consciència, saps, de la gent, de respectar el medi, i, bueno, que és el nostre món i hem de defensar la part que ens toca, que en aquest cas seria pues, el nostre terme. Vull dir, no dic sol Alfarràs, dic si la gent se'n va a Ibars, pot agafar igual a Ibars, o si se'n va a Almenar, vull dir, és una cosa de tots.
D'acord. Una cosa, una de les coses que, per exemple, la Societat de Pescadors del Ribagorçana va fer una queixa pública també a través del seu blog, no? Que
sí.
Era que a la zona del riu, no és ben bé terme
sí,
municipal d'Alfarràs...
Zona del Gerri, zona del
sí,
Gerri.
Sí, zona del Gerri, però també està molt a prop els botellots. Heu constatat, no?
Sí.
Els botellots, que més enllà de fer-se la festa, el problema és que després deixen els residus. Vosaltres ho heu constatat, això... en alguna altra zona?
No, perquè nosaltres tenim els botellons, que dic jo, els tenim molt, molt concentrats a la bàscula. Jo ja m'he decidit de ficar molts contenidors, tot i així cau un 50% a dins, que també és una llàstima, l'altre 50% l'han d'anar a llimpiar, però sempre dic el mateix jo. Quan hi ha els incívics, esperem que dintre d'uns anys es vagin reduint, no? Però sempre hi seran, ara, en aquest temps que estem vivint. I jo sempre dic el mateix. Prefereixo que els incívics me deixin la feina fàcil que no difícil. Prefereixo que m'ho tiro. Ja sé que sona molt malament, eh? Però prefereixo així, que m'ho tiro, jo què sé, al costat de la micro, per exemple, o a la bàscula, que no, al riu, a ribassos de difícil accés... Això és el fotut del tema. I en el cas dels botellons tenim el que és la zona bàscula, que és un accés molt fàcil de neteja, però que sí, realment és una llàstima que ens embrutin, encara que sigui la bàscula municipal, saps? Però almenys ens embrutin el riu, que estic entre cometes. Mira, saps què et vull dir?
D'acord. Escolta, sí. Què fareu al futur, va? I després, per emmirallar-se a altres municipis que tinguin ganes de tenir una iniciativa com ara la vostra, què podem fer?
Doncs pues bueno, pues començar així, començar amb ganes i això de les batudes, jo he vist que funciona molt bé i que la gent, al fi i al cap, necessita que algú faci una empenta perquè tots tenen endavant, que la gent... cada vegada som més conscients de que hem de respectar la natura i demés. Vull dir, estem en tot el tema del canvi climàtic. La gent cada vegada té més consciència i això s'ha de treballar. Però sempre fa falta algú que dongo una petita espenta per dir vinga, va, fem-ho i la gent ho farà. Jo, tant de bo que tots els pobles de tant en tant fessin batudes i anar a netejar, perquè és un acte que és molt agraït i estàs amb la gent del poble i uns ajuden als altres i xerres amb gent que potser mai hi has xerrat. Vull dir, està molt bé.
I fas consciència, no?
És a dir,
clar,
sí.
Si al final neteges molt i veus que hi ha molta brossa, no la tiraràs.
I el que em vaig dir una vegada, ja, que el brut crida el brut i el net crida el net. Vull dir, és així, això. Si hi ha molta, molta brossa, la gent tirarà brossa damunt de la brossa. I si està net, costa molt més tirar-hi.
I tant. Tens tota la raó, Joan Manel.
Sí, sí.
Doncs...
I per aquí anem. I ara pues, ve la fira i estarem a la fira. Que
ah, sí?
Tenim...
Va, explica'ns-ho. Sí, a la fira del Préssec d'Alfarràs, primer cap de setmana d'octubre. Sí?
Sí.
I què, tindreu un estant?
Tindrem un estant i volem, clar, vam tindre un incendi aquest estiu.
Vau tindre un incendi al municipi.
Al municipi, sí, correcte.
Al municipi d'Alfarràs, sí.
Sí, sí.
I voleu replantar?
Que això no, perquè ara replantar ens hem informat i demés, i el bosc necessita la seva pròpia regeneració i mateix, no podem arribar. Volem plantar, no? Però en un altre lloc, no a la zona quemada.
D'acord.
I clar, però volem que no es quedi l'oblit, l'incendi. Vull dir, si fa...
Perquè ja, va ser un incendi provocat, no? Els agents rurals van confirmar que havia sigut una burilla.
Sí. I, clar, i no volem que quedin en l'oblit, saps? Perquè nosaltres, la societat que estem, tenim tanta informació diària que moltes coses importants es van oblidant pel camí. I no volem que s'oblidi l'incendi i agafar consciència en aquest aspecte. I després volem fer una caminata, farem unes samarretes per tindre una mica de diners per invertir-los en una plantada d'arbres. I farem una caminata també per un camí que ha creat un membre de la força del poble, que és molt atractiu, que jo considero que són les millors vistes que tenim al Farràs. I és un camí nou que estic segur que molt poca gent d'Alfarràs l'ha fet.
D'acord, o sigui que descobrirem nous camins, sí?
Nous camins, sí, un camí nou.
D'acord. Ai, doncs, Joan Manel Moreno, enhorabona, gràcies per explicar-nos-ho. Enhorabona, sobretot, per tenir aquesta actitud de fer equip, de canviar, no? De buscar, doncs això... una mica la força de tothom, no? La força
de exacte.
Això, la força del poble. Que vagi molt bé. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies. Vosaltres, adeu.
Som Terra, 90 dies per canviar el món.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Joan Ibars, molt benvingut de nou. Què tal, com estàs?
Bé, molt bé. Bon dia, Pili.
Molt bon dia. Avui què ens proposes? Som-hi.
Mira, avui, els últims dies, havíem parlat dels beneficis que portava el reciclatge. I aleshores avui el que volíem parlar és de com s'ho feien els millors municipis de Catalunya, com aconseguien aquests grans resultats.
Hi ha rànquing?
Sí, hi ha rànquing. L'Agència de Residus cada any publica les dades de tots els municipis de Catalunya i ho fa en un format que tu pots descarregar en un Excel, no? I llavors els pots ordenar de més a menys.
I ara ens explicaràs quins són els millors. Els pitjors també se saben?
Sí, també se saben, sí. Però bueno, crec que els pitjors s'han de fixar en els millors, no? Per tant, el que hem de fer és fer publicitat dels millors perquè els pitjors puguin veure amb qui reflectir-se.
Va,
no?
Doncs som-hi.
Vale, doncs aquesta mateixa pregunta ens la fem molts tècnics, no? Quan volem millorar el model de recollida de residus, doncs dius, què fai? I l'avantatge és que amb aquest rànquing de l'Agència de Residus doncs pots mirar què fan els millors pobles. I aleshores, bueno, nosaltres, jo ja fa temps, això ho vam fer per una feina, per un Consell Comarcal, no? I vam descarregar tots els municipis, els vam ordenar de millors a pitjors i vam mirar i vam observar que dels 100 primers, 92 feien recollida porta a porta. ¿Vale? Aleshores, dins d'aquests 92 hi havia municipis de tot tipus de pobles, de pobles de costa, pobles de muntanya, pobles de menys habitants, de més. Normalment, de més habitants, o sigui, sempre arriben a uns 10.000. O sigui, encara no hi ha hagut cap ciutat que s'hagi atrevit a fer tota la ciutat al porta a porta, no? Hi ha algunes ciutats que comencen, com per exemple Lleida, però fan algun barri. I bé, com funciona el sistema porta a porta? Bueno, a hores d'ara jo crec que parlar del porta a porta ja no és una gran supernovetat, no? Ja és un sistema implantat a més de 200 municipis de Catalunya i n'hi ha de molts tipus, però el sistema més estàndard és pues, una recollida diària de la brossa, cada dia una fracció diferent. Normalment el model estàndard català, per dir d'una forma, són 3 dies d'orgànica, 2 d'envasos, 1 de paper i cartró, i aleshores un de resta i el vidre, doncs, hi ha una mica de variants, perquè hi ha pobles que el vidre el deixen amb el contenedor i altres que el fan porta a porta. La principal característica és que la gent, no, els ciutadans, traiem el residu amb un cubell que porta un xip, val? I aquest xip ens identifica. I aleshores, bueno, jo crec que el secret, no, del porta a porta és aquest fet, el fet de que individualitzem la brossa, individualitzem la gestió dels residus. Uh-huh. Vull dir, passa de ser una cosa anònima a una cosa individualitzada, com que deixem la brossa just davant de casa, sobretot, no, en un poble, és molt evident, no? Vull dir, els veïns fins i tot dius, ostres, ho faig bé perquè no, ho deixo davant de casa i tothom sap si estic reciclant, si no estic reciclant, si tinc aquest compromís amb la comunitat o sigui
que la mateixa
no.
Pressió social fa que funcioni.
Sí, jo crec que sí.
Com
sí.
Som de borregos?
Clar, és que l'altra forma, quan, bueno, el contenedor, quan hi havia molts contenedors, no, escampats pel municipi de resta, no, de rebuig, al final estàvem ficant les coses fàcils a qui ho volia fer malament.
Però això vols dir que no ha canviat i que, per exemple, nosaltres, al meu municipi on jo visc, hi ha superilles, però vale. Quan veig algú que tire, jo què sé, cartró al rebuig, hi ha males cares.
Clar, clar, doncs, bueno, és el mateix. Imagina't si ho haguessis de deixar davant de casa, no?
Encara pitjor.
Sí, i també, bueno, el fet de que queda de cubell porti un xip, bueno, al final el que fa és que els recollidors, cada vegada que recullen, obtenen unes dades i, per tant, arribarà un moment que els ajuntaments podran bonificar o podran penalitzar segons si un habitatge fa bé o no fa bé.
Això encara no s'ha fet, perquè segurament és el gran repte, no? El premi, donar premis al final, no?
Sí, sí,
en comptes de si ho fas malament tindràs un càstig, és...
Això ho parlarem en un altre programa, ¿vale? Però sí que hi ha municipis que ja ho fan. Vull dir, ja, per exemple, recordo que ja fa uns 4 o 5 anys que vam visitar Celrà, i Celrà ja havien implantat el porta a porta, tot amb identificació, i ells el que feien al final d'any era donar una bonificació als habitatges que havien tret regularment l'orgànica i regularment els envasos. Havien agafat aquestes dues fraccions com a estàndard, no? Com a, per qualificar el nivell de si la gent està participant amb el reciclatge o no. I llavors, al final d'any, l'alcalde ens va explicar, doncs, que els que feien un reciclatge bo, doncs, de 120 euros, que era la taxa, els hi tornaven 20 euros. I, en canvi, els que ho feien malament, doncs, no els hi retornaven res.
Clar, ah, que xulo.
Home, això... Tu imagina't que arriba algú al bar i diu, hosti, m'han tornat, no? 20 euros o 30 euros del rebut de la brossa i només per fer les coses bé, per deixar-ho davant de casa.
Per fer-ho com cal, no? I ja està.
I això és un sistema que, bueno, al final som així, com diem ara, i l'incentiu econòmic és el que ens acaba impulsant a fer les coses millor. Vull dir, ens acaba donant l'última espenteta.
Un dia
no?
Sí que vull que parlis sobretot del porta a porta, però també a nivell personal, perquè tu vas ser aquí una de les persones que el va haver d'implantar i això, on us vau emmirallar, quines resistències vau trobar, etc. Perquè tala, no devia ser fàcil.
Pues sí.
Què més?
Aleshores, bueno... Com dèiem, el secret del porta a porta, no, és aquesta individualització, és també ficar les coses fàcils a la gent que ho vol fer bé, vale? Enfront de abans, per exemple, no, teníem molts contenidors de resta pel municipi i pocs de selectiva. Ara en canvi, si ho fas bé, t'ho venen a buscar davant de casa, no? Vull dir, i el tema de la individualització, també hi ha municipis que tenen contenidors que diuen no volem passar el porta a porta, llavors quin altre sistema s'està començant a implantar? Doncs la identificació al moment de deixar la brossa als contenedors.
Això també seria molt interessant, perquè llavors pots tirar-la quan ho necessites, sí. No quan te la recullen, no? I fer-ho bé igualment, si al final...
Sí, sí, o sigui, té la part bona del porta a porta, que és la identificació, per tant, pots premiar els que ho fan bé, i també té la part bona dels contenedors, que hi pots anar quan vulguis, no? I bueno, és un sistema que està... A Catalunya no hi ha un... Com diguéssim... No porta prou anys com per dir que és un sistema madur i que funcione, però sí que s'estan fent proves a molts pobles i també està portant bons resultats. I bé, aquests dos sistemes sí que tenen unes problemàtiques que són bastant comunes, que són, per exemple, el turisme de residus. ¿Vale? Que
això, turisme de residus.
Sí, això també ho parlarem en un altre programa, però el turisme de residus és quan hi ha gent que no... que no vol entrar al sistema i, per tant, no li queda més alternativa, com que no hi ha contenedors al poble. O
no em diguis, de llançar la brossa por ahí, als camps. Això es diu turisme
bueno,
de residus?
Bueno, als camps no. O sigui, llançar-ho als camps ja és vandalisme, per dir-ho d'una forma.
D'acord.
Però turisme és quan te'n vas a un altre poble.
Ah, al poble del cantó.
Per exemple, al poble que treballes, o al poble on viu la teva parella, o on viuen els teus pares, mares... i deixes allí la brossa. Llavors, això es diu turisme de residus.
Jo t'he de dir que m'ha passat de vegades que em deixo les escombraries al maleter.
Ja, sí, sí, clar, això sobretot la gent
que... I quan vas a un altre municipi, però dius, ostres, que les porto dins. Clar. I penses, ara, igual les pensen que les he vingut a tirar aquí expressament, però no, perquè tiro l'orgànic a l'orgànic, el paper al paper...
Clar, jo entenc que això deu passar a molta gent que potser viu en una urbanització i sempre ha d'anar, no?, tenen els contenedors lluny i llavors, doncs, bueno, els tenen al cotxe. Però hi ha altra gent que no, que ho fa com volent, no?, i porta els residus a fora per escapar-se d'aquests sistemes de control.
D'acord.
I bé, ja per tancar el tema aquest de com serà la recollida del futur, no? Com ho fan els millors pobles, doncs dir que sí que el que es preveu o que es preveurà la futura llei o la nova llei de residus, no?, que properament s'hauria d'aprovar al Parlament, és el tema del pagament per generació, vale? La taxa justa, i el nou as you throw, que diuen, no?, que és fer saber a la gent què estàs tirant.
Vale? Com es diu això?
Know as you throw. O sigui,
as you throw.
És en anglès, no? És conèixer el que estàs tirant. Clar, perquè crec que un dels grans problemes del tema dels residus és que quan no recicles, quan no separes a casa, és que realment no te n'adones del residu que generes. En canvi, quan comences a separar, no?, jo m'hi he trobat amb molts companys, companyes, amics, que et diuen, hosti, ara sí que veig que genero un munt d'envasos, ara des de que ho estic separant. O, bueno, o m'adono que l'orgànica tampoc és tan difícil de separar i que al final, bueno, no fa tanta olor. Bueno, això te n'adones quan comences a separar. I el nou as you throw és com el pas previ al pagament per generació, no? Fer conèixer a la gent que està generant perquè també adopti conductes de prevenció i sigui conscient. Si no som conscients, no podem actuar.
Som-hi, va. I què ens portes de cas de bones pràctiques?
Sí, avui, mira, doncs ja que parlem d'aquests temes dels millors municipis i de pobles que estan aplicant taxa justa, doncs hi ha l'exemple d'Argentona i Vilablareig, vale? Que en parlarem més extensament al proper programa, però aquests dos municipis són dels dos primers municipis de Catalunya que fan taxa justa.
D'acord.
O sigui, aquests ja, els seus veïns ja paguen segons el residu que generen i segons si reciclen o no. I tema, saps que sempre acabem dient, no?, el millor residu és el que no genera, no?, i li donem un exemple de prevenció de residus. Doncs mira, avui vull parlar de dos marques que encara podem trobar dos productes que amb envasos retornables. Vale? I un és l'empresa de Vichy, català. No?
Sí, on podem tornar-los?
Bueno, fins i tot a través de la seva pàgina web o a través de... A la mateixa pàgina web et diuen llocs on pots comprar, on comprar-ho, vale? Físicament. Llavors, tu pots comprar les aigües, les gastes i ho pots retornar a l'envàs.
Ah, sí?
Sí.
Ja buscarem. Que interessant.
I després també hi ha una marca de llet que, bueno, jo a casa meva bevem molta llet i també era un problema, no?, el tema dels tants tetrabrics, i al final vaig trobar la marca de llet Letona, que també, bueno, distribueix un tipus de llet en vidre pels bars, però que si vas a un distribuïdor, com a particular, també ho pots comprar i bueno, jo ho faig al meu poble, que és bastant petit, però segurament la gent que viu en ciutats, etcètera,
encara tenen més fàcil, no?
Ho tindrà molt més fàcil. Mm,
d'acord, sí. Doncs ens quedem amb aquests dos exemples. Una altra cosa,
sí.
Això ja t'ho tiro a l'aire, per un altre dia, si vols recollir. Tema de la llet, que sí. També està molt, diguéssim, criminalitzat si bevem molta llet, si fer llet contamina molt el medi ambient. Podem parlar un altre dia, si et sembla?
Vale, va, sí, som-hi. Perfecte.
Doncs Joan Ibars, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.